arriba a les 9 del matí. Tenim ja a l'estudi de Catalunya Ràdio la Núria Marín, que és l'alcaldessa de la segona ciutat de Catalunya, l'Hospitalet de Llobregat. És també presidenta del PSC, presideix la Diputació de Barcelona, que és la institució que té el tercer pressupost de Catalunya. Ara mateix, a més, és l'única de les grans institucions que té els pressupostos aprovats pel 2021 i, a més, ho han fet sense fer gens de soroll. No poden dir el mateix ni la Generalitat, ni l'Ajuntament de Barcelona ni el govern espanyol, tot i que ahir al Congrés...
El govern, com a mínim, ja va encarrilar.
El Congrés ja els van encarrilar. Núria Marín, bon dia.
Bon dia.
Deu ser l'enveja de Pedro Sánchez, no?
Ai, no sé, no. La veritat és que no hem parlat sobre aquesta qüestió.
Com s'ho ha fet per tirar endavant aquests pressupostos?
Jo crec que és un moment molt complicat. Sempre és convenient, no?, intentar arribar a acords i a pactes institucionals en benefici de la ciutadania. I en aquest cas, degut a la situació de crisi no sanitària, després crisi econòmica i social, doncs vam intentar fer uns pressupostos parlant, intentant donar veu, no?, a totes les formacions polítiques. Jo crec que hem fet un pressupost, com tot, no?, millorable, lògicament, però crec que recull perfectament el que els municipis necessiten en aquests moments. La Diputació de Barcelona, sabeu que és una institució que el seu objectiu és ajudar els municipis. Hem fet una enquesta entre tots ells per veure, no?, què és el que... pensen que era més prioritari, com han viscut la pandèmia, no?, respecte a la Diputació, i tot això ha fet que tinguem un pressupost ja aprovat amb, tu deies, no?, sense cap vot en contra, amb un recolzament important de 5 formacions polítiques i 2 que es van abstenir. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia per als municipis, i això significa molt bona notícia per als ciutadans, com a mínim de la província de Barcelona.
A més, la Diputació també confia, aspira a aconseguir una part dels fons europeus anticovid que corresponen a Espanya. Ha fet càlculs?
A veure, nosaltres, la nostra objectiu, a banda d'aquest que et deia, no?, d'ajudar els municipis, volem ajudar a reactivar l'economia. El nostre objectiu és la reactivació econòmica i social, i per tant pensem que som una institució que està preparada per poder gestionar una part d'aquests fons i que puguem traslladar-los a tot el territori, a tots els petits i mitjans pobles que segurament per si sols seria impossible, no?, que puguin accedir a aquests fons. Home, si fem càlculs, estaríem parlant de molts milions d'euros, no?, que podrien aterrar a aquesta demarcació, a la província de Barcelona, i nosaltres aspirem a... I així ho hem dit, no?, ho hem dit,
Però ha fet números concrets.
No podem fer números perquè és evident que hi ha una part d'aquests fons que els gestionaran directament als ministeris, hi ha una part que traslladaran a les comunitats autònomes. Sí que hem parlat amb alguns consellers i conselleres i hem de veure de quina forma fem una aliança. Jo crec que aquí es tracta de treballar plegats, no es tracta de competir entre nosaltres. Jo crec que aquí el quid de la qüestió és treballar entre institucions i treballar també amb el sector privat, no? Aquí no es tracta només, no?, de que un ajuntament obtingui uns fons, sinó que tota la societat surti beneficiada, no?, i que realment puguem donar noves oportunitats a molts ciutadans que, desgraciadament, estan patint les conseqüències d'aquesta crisi.
Avui és divendres, estem ja dins del confinament municipal de cap de setmana, tot
jo
i així...
Jo estic a Barcelona, en aquests moments.
Però ha vingut per feina, no?
Sí, clar. Sí, sí, no, era broma.
Les imatges a més, ara tenim dades actualitzades del Servei Català de Trànsit, més de 485.000 vehicles sortint de tota l'àrea metropolitana ahir, dijous al vespre, enmig d'aquestes crides per contenir la mobilitat. Què li semblen?
Jo crec que primer és una mostra de que hi ha molta gent que té moltes ganes de la normalitat. Desgraciadament, la situació i les dades no apunten a que aquesta normalitat arribi ràpidament, i que jo penso que hem de treballar des de la col·lectivitat, des de les institucions, per fer que les dades millorin, però també el comportament personal és imprescindible. Hem vist que quan hi ha un comportament adequat, individual i col·lectiu, doncs les dades milloren, i en quan, no, ens despistem una mica, les dades empitjoren. Per tant, jo faig també una crida, no, a aquesta, bueno, entenent, no, perquè jo crec que aquí també hem de tenir una certa empatia a les necessitats vitals, no, que molta gent té.
La fatiga, no, segurament, també,
segurament,
després de tants mesos.
No, són molts mesos, hi ha doncs un cansament per part de la gent en general, no, per part de les persones grans, doncs, que estan patint. Per ells, precisament, hem de fer, doncs, perquè són les persones que estimem, hem de fer aquesta contenció, no, de relació. O sigui, jo, el fet de que hi hagi una mobilitat, si aquesta mobilitat i el seu comportament és el mateix que si estigués a casa, doncs és un mal menor.
Quina nota posa la gestió de la pandèmia que s'està fent des del govern de la Generalitat?
Mira, jo crec que ara no és moment de posar nota. A veure, tenim moltes... Jo podria ara, no, treure molts retrets de com s'han fet les coses, del tema de, no, de la gent gran, el tema residencial, bueno, en fi, el tema educatiu, etcètera, no? En fi, crec que no és el moment. Ara és el moment de... Continuem, per mi, sent el moment de treballar plegats. I crec que ara no és el moment de retrets, és el moment de treballar, perquè és que la pandèmia, o sigui, l'enemic és el virus. Sí, jo crec que ja entenc, no, que d'aquí uns mesos bueno, veurem unes eleccions, que ja estem en, no, en un període preelectoral, però teòric, però jo penso que en aquests moments encara no estem en la millor situació per deixar de lluitar contra el virus, i comencem a tenir bones notícies, comencem a tenir, doncs, aquesta perspectiva d'una vacuna, doncs, que ens pot ajudar a que les coses comencin a millorar, però en definitiva jo crec que aquests moments són moments de treballar plegats, com hem fet, no, a la meva ciutat. Hospitalet és, probablement, doncs, pot ser un exemple de com, doncs, hem d'abordar aquestes coses. Vam signar el dilluns un pacte de... o vam presentar un pacte de ciutat, un pacte en el que totes les forces polítiques, amb representació municipal, amb els empresaris, amb els sindicats, amb les entitats, tots junts hem signat un compromís, un pacte de ciutat per la reactivació econòmica i social, i això jo crec que és el que hem de fer, eh? Deixar una mica de banda les nostres diferències i posar en el centre allò que ens uneix, les diverses mirades, per intentar donar solucions efectives.
Ara que feia referència a aquest horitzó de les eleccions del 14 de febrer, els crítics consideren la Diputació de Barcelona com un exponent de l'anomenada sociovergència. Creu que és un acord exportable a la Generalitat l'endemà del 14 de febrer?
Mira, jo és que acabo de parlar d'acords, no? Jo crec que jo, quan vaig arribar a la Diputació, vaig fer un discurs que és, bueno, que és en aquests moments perfectament encaixable, no? No ha canviat malgrat la pandèmia. Si parlem d'allò que ens uneix i deixem de banda allò, no, que sabem perfectament que no tenim coincidència, doncs avancem, i bueno, doncs en aquest sentit, bueno, les aliances...
Per tant, no descarta una possible aliança entre el PSC, bueno, i Esquerra,
espero,
per exemple.
Jo espero, la veritat és que jo d'aquestes eleccions el que espero és que hi hagi un recolzament majoritari al Partit Socialista, i que Miquel Iceta hagi de tenir els mals de cap, no?, per veure com fa possible un govern a la Generalitat de Catalunya, que realment governi i que realment posi en el centre, doncs, a la ciutadania, i que
faci... No està governant aquest govern actual?
Bueno, a veure, jo no dic que no estigui governant, però, en fi, la gestió és bastant millorable. Primer de tot, perquè estem veient que no hi ha un govern, hi ha dos governs, hi ha baralles, bueno, que no cal que jo, no, les posi sobre la taula, perquè vosaltres esteu...
També hi ha baralles, no, entre Unides Podem i el PSOE, a la Moncloa.
Bueno, pues, a veure, segurament no és senzill fer un govern de coalició, i segurament la pandèmia no ajuda a generar, doncs, un clima, en fi, en el que no hi hagi discrepàncies, però penso, sincerament, que en fi, la gestió del govern de la Generalitat és millorable. Deixem-ho aquí.
Quines haurien de ser les línies vermelles d'una eventual negociació per formar govern a la Generalitat? Li demano perquè, per exemple, Miquel Iceta diu que no pactarà amb ningú que vulgui la independència.
Doncs jo estic completament d'acord. A veure, jo estic en... En fi, en aquest sentit penso que el que expressa el nostre candidat i primer secretari és el que pensa, doncs pensem tots. I repeteixo, jo estic... La veritat és que estic, i amb carinyo, eh? Però jo estic molt centrada en com gestionar aquesta situació a l'Hospitalet i com puc ajudar els municipis des de la Diputació.
Creu que és una anomalia que es facin aquestes eleccions tenint presos independentistes?
Doncs segurament a mi m'agradaria que no haguessin ni presos ni hagués la situació que tenim a nivell polític, a nivell de pandèmia i a nivell de crisi econòmica i social. Això seria ideal, però la realitat és la que és, no? Per tant, hem de veure de quina forma superem totes aquestes situacions de forma eficaç.
Vostè creu que hi ha voluntat real per part del govern espanyol, del PSOE, d'aconseguir o l'indult o la reforma del delicte de sedició per treure'ls de la presó?
Jo crec que quan es fan les coses es fan seriosament i, evidentment, el govern d'Espanya ha marcat doncs, tot un seguit de camins que, evidentment, jo confio plenament en que són sincers i és el que ha de fer un polític. Un responsable polític no pot anunciar coses que realment no cregui. Bueno, jo no sé, segurament hi ha alguns que ho fan, però penso que ni Pedro Sánchez ni els companys que jo conec doncs estan dient una cosa i pensant la contrària.
Per tant, vostè creu que lluitaran fins al final pels indults o per aquesta reforma?
Bueno, tramitaran els indults, que és el que s'ha de fer, i veurem, no?, el resultat d'això.
Creu que s'hauria d'aconseguir abans de les eleccions aquests indults?
Bueno, pues probablement seria perfecte, no?, que tot estigui resolt amb una data i ràpidament, però bueno, penso, no sé, és que no tinc coneixement suficient per valorar quin és el temps necessari per resoldre aquesta qüestió.
El federalisme és l'únic antídot contra l'independentisme?
Doncs és un altre model, diferent, no té res a veure, i evidentment és el nostre model. És el que hem defensat sempre els socialistes, malgrat les situacions polítiques generals, i penso que és la millor solució per fer avançar Catalunya i per fer avançar Espanya, no? I que ningú us quedi darrere. És que crec que és un model d'èxit experimentat en altres llocs, no? Les fórmules traumàtiques, no?, com és la separació, doncs no és el nostre model.
I com s'ho faran per convèncer no només els votants del PSC, sinó la resta de la població d'aquest model, d'aquesta sortida del federalisme? Si mirem l'última enquesta del CEO, el 53% dels votants prefereixen l'estat autonòmic i només el 23% aposten pel federalisme, votants del PSC en aquest cas.
Ja, a veure, nosaltres jo crec que la campanya no es basarà en el model, en aquest model, no? Ni aquesta qüestió. Jo crec que hem de parlar dels temes que realment preocupen a la ciutadania, com és la sanitat, com és la salut, com és l'educació, com és la igualtat d'oportunitats, com és la reactivació econòmica, com és que ningú quedi darrere. Això és el que nosaltres posarem a sobre la taula, no?, en aquestes eleccions, i és el que penso que encaixa més amb la preocupació de la ciutadania. Cadascú pot parlar, evidentment, no? Només faltaria en unes eleccions davant de la ciutadania d'allò que cregui oportú, però penso sincerament que avui s'ha de parlar dels problemes que la ciutadania... Sempre, però avui més que mai, dels problemes que realment tenen els ciutadans, no? De com doncs s'han de tirar endavant els centres d'assistència primària, de com s'han de fer els hospitals que encara s'han de fer a les nostres ciutats i a Catalunya, de com doncs escurcem, no?, la bretxa digital entre la població, no entre la població més gran, que també, sinó també entre els més petits, de com des de l'escola marquem, no?, aquestes oportunitats perquè es pugui igualar, que tothom, tots els nens i nenes puguin tenir oportunitats. O sigui, són moltes les coses que depenen del govern de la Generalitat, i jo apel·lo a que en aquestes eleccions doncs parlem del que realment doncs la gent està reclamant, no?
Deixi'm centrar-me un moment en l'Hospitalet de Llobregat, que és la seva ciutat. Què passarà amb el pla urbanístic de la Gran Via?
Doncs jo confio en que tornarem, no?, a un projecte que és molt important, no per l'Hospitalet, no per l'àrea metropolitana. Aquest és el projecte de país. Aquest és un projecte en el qual s'està doncs, intentant, no?, generar 20.000 llocs de treball amb un clúster biomèdic, amb un espai relacionat amb la salut, amb la medicina, amb els sectors farmacèutics, etc, etc. Tenim hospitals, tenim universitat, tenim espais de recerca, tenim territori, i el que volem és transformar aquesta realitat amb un clúster biomèdic el més important del sud d'Europa.
Però la justícia no ho veu clar.
Bueno, la justícia el que no veu clar, perquè aquí es parla molt així, no?, hi ha una sentència, dues sentències que han, bueno, doncs que han coincidit en el temps i en el mateix jutjat, perquè ens entenguem, que no qüestionen el pla. El que qüestiona és si la Generalitat de Catalunya era l'òrgan competent per aprovar aquest pla.
De qui són les competències, vaja?
De qui són les competències, no? Ve a dir, no?, segons la interpretació d'aquest no, jutjat o d'aquest jutge, seria l'àrea metropolitana qui tingués que realitzar aquesta aprovació. Doncs nosaltres el que farem, i ho vam anunciar l'altre dia amb el conseller doncs, Calvet, no?, farem una triple, diguéssim, recurs de cassació per part de l'Ajuntament, per part del Consorci, per part de la Generalitat de Catalunya, i a partir d'aquí doncs, també reiniciarem, no?, a l'aprovació d'aquest pla, perquè no hi hagi dubtes de l'òrgan, ni hi hagi dubtes absolutament del contingut d'aquest projecte. Per altra banda, que ni cap jutge ha entrat a valorar, ni a criticar, ni a posar en qüestió, i per tant sí. És el que nosaltres volem. Aquest és un projecte molt important. No crec que hagi algú, no?, que qüestioni que un projecte en el que es pretén és generar ocupació, que aterrin empreses i que hi hagi reactivació econòmica, es posi en consideració.
Sí que diu la justícia, però, que el pla no compleix els requisits mínims per preservar les zones verdes, de fet.
No, això no sé.
No,
això
no ho diu el Tribunal Superior de Justícia?
No, el que ve a dir és una cosa que és curiosa, però que, bueno, és el que diu, no? A veure, perquè et facis una idea, el pla el que hauria de contemplar, segons les dades, evidentment, no meves, perquè jo d'això, com pots imaginar, no soc cap experta, però tot el pla hauria de contemplar 47.000 metres quadrats de zones verdes. El pla conté 514.000. Per tant, multipliquem per 11 el número de metres quadrats que el pla requeriria. El jutge el que qüestiona és 20.000 metres quadrats, 20.000 metres quadrats, o 21.000, ara no sé la xifra exacta, perquè aquestes zones verdes estan, diu, en zones no accessibles, és a dir, doncs, rotondes, etc. Per tant, si traiem, no?, anem a suposar que tingui raó, el jutge, jo no entro a qüestionar aquest aspecte, dels 514 traiem 20.000, quedarien 490.000, que són 10 vegades, no?, el que el pla, com a mínim, tindria que contemplar. Per tant, el tema de les zones verdes, puc entendre que el jutge digui, home, no em compti vostè aquesta rotonda com a zona verda perquè no és accessible, doncs traient, no?, aquesta consideració, queden 9 vegades per sobre els requisits mínims que aquest pla tindria que tenir.
I ara com queda el pla de Cal Trabal, en concret en aquesta zona, que és un dels últims espais agrícoles de l'Hospitalet?
Està dins d'aquest pla.
El reorganitzaran també?
No, està dins, o sigui, nosaltres dins del pla, era nosaltres en aquests moments que Can Trabal és un espai en el que evidentment està gestionat per un privat, o sigui, és propietat, no, d'una persona, no em facis dir el nom ni cognom perquè tampoc ho sé, però en tot cas aquí s'està fent una activitat agrícola, no? Que nosaltres, la nostra idea era obrir, no?, que passés aquest espai de 30 hectàrees a propietat municipal, que aquest espai sigui d'accés, diguéssim, general, per tant, passar-ho a propietat no, a municipal significa obrir-ho a la ciutadania i mantenir un espai que recordi, no?, a la nostra història agrícola com a ciutat. I això és el que contempla el pla, i que penso que és important, no?, que Hospitalet pugui tenir 30 hectàrees de zona verda a la seva ciutat ben comunicada i que pugui donar aquests metres quadrats que necessitem, que durant la pandèmia també s'ha parlat molt, no, de la necessitat de que la ciutadania tingui espai lliure on passejar, on estar, i aquest seria hagués estat molt, molt positiu que haver-los tingut durant la pandèmia, no?
No vull acomiadar-la i ens queden pocs minuts sense preguntar-li per el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Per què l'Ajuntament no s'ha personat en aquest cas?
Bueno, perquè és el que ens han aconsellat. Pensa, des d'un punt de vista jurídic, els nostres propis sistemes d'assessorament jurídic. A veure, aquesta és una entitat privada, no?
Però rep subvencions.
Sí, clar, rep subvencions de l'Ajuntament, rep subvencions de la Generalitat, i crec que ni una ni l'altra, no? Hem fet... Però, en tot cas, aquesta és una qüestió que en aquests moments s'està... No?
S'està investigant, hi ha una quinzena de persones investigades, dos regidors del PSC entre ells.
Sí.
Per què no els ha cessat?
Bueno, perquè penso que primer hem de tenir... S'està investigant. O sigui, jo crec que en aquest país hem de tenir una presumpció, no? Que és presumpció d'innocència. En quan hi hagi algun canvi respecte a aquesta situació, es prendran les decisions que haguem de prendre amb tota la fermesa i amb tota la serenor que siguin necessàries.
Però no seria més transparent apartar-los de la cartera fins que se solucioni precisament aquesta qüestió judicial?
Bueno, és la seva opinió, no és en tot cas no compartida.
No creu que faci falta?
Jo penso que en aquests moments hem d'esperar. O sigui, jo crec que les coses no podem actuar sense que les coses es madurin. No? I en aquests moments penso que s'està investigant, i en el moment que hi hagi algun indici es prendran les decisions que siguin necessàries. Amb això, que ningú no pateixi, que sabem tots que això ha de ser així, a més a més.
Els ha amonestat internament, aquests regidors?
Què vol dir amonestar internament?
Si ha pres alguna mesura de caire de partit interna per les sospites que hi ha sobre ells?
A veure...
Pel fet que els estiguin investigant?
Nosaltres tenim els nostres estatuts. Evidentment, tot està en funció dels nostres reglaments interns i del sentit comú. I, per tant, no em correspon a mi tampoc prendre aquest tipus d'amonestacions, no sé com has dit, però no.
No li correspon. Ja té data la seva compareixença al Parlament per aquesta qüestió?
Perdó?
La seva compareixença al Parlament té data?
De moment crec que encara no s'han acordat les agendes. Penso que encara no.
Està pendent que la citin encara.
Sí, no sé si ja s'han posat o ens han comunicat, però ho sabem per als mitjans de comunicació, que hi ha aquesta compareixença. Evidentment, no? La secretaria o el meu gabinet està intentant veure quines dates serien les raonables. Estem a l'espera. Per tant, cap problema. Jo, efectivament, ho he dit des del primer moment, estic disposada a donar totes les explicacions que siguin necessàries en el moment que es consideri. Només faltaria, no, que el Parlament de Catalunya... No, perquè algú em va preguntar, però vostè està disposada, només faltaria, no? Evidentment.
Núria Marín, moltíssimes gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.